al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, és 11 de novembre, el dia en què sabem que el govern central hi continua posant voluntat als Jocs Mediterranis, però això del pressupost està encara per concretar. Diuen que els diners necessaris podrien arribar el mateix 2018, així que poden anar agafant cadires perquè ens hi podríem trobar d'aquí un any amb tot per fer i la mateixa història de dates límit. Creuen que si això dels Jocs es fes a un lloc que no fos Tarragona estaríem parlant d'aquesta història? Veuen, potser no. Normal que des de l'Ajuntament encara no s'hagi fet ni un bri d'autocrítica. Hi ha moltes preguntes, encara sense resposta al voltant dels Jocs Mediterranis. Intentarem fer-ne algunes el proper dilluns al programa amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández. Però mentre, com fem cada dia, posem una mica de música, tot plegat, la cançó que ens acompanyarà avui al programa no podia ser d'un altre intèrpret. Avui ens ha deixat als 82 anys Leonard Cohen, adorat per molts, desconegut també per molts i rebutjat per una bona pila. Però el que no podem negar és que té escrit un bon capítol de la història de la música.
There was a time you let me know what's really going on below. But now you're never.
Avui repassarem, com sempre, tota la informació de les comarques de Tarragona, aixecarem també el teló del Memorimaix de Reus i, com cada divendres, tindrem espai per als llibres. Avui parlarem amb Juan Jacinto Muñoz Rengel del seu Gran Imaginador. I, a més, a partir de la una, música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que ballàvem l'any 1992. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Maybe there's a God above. As for me, all I ever seem to learn from love is how to shoot.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis i anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, cel molt clar avui a les comarques de Tarragona. Aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols alts, però en general podem parlar d'un temps molt estable, amb unes temperatures sense gaires canvis, potser fins i tot avui una mica més altes, amb una màxima que marcarà els 21 graus a Tarragona, a Reus i a Tortosa, els 20 al Vendrell i 16 a Gandesa. El vent al sud bufa al mestral amb molta força encara i a la resta tenim vent de ponent més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, ho fem parlant de transport ferroviari. El govern reajusta els horaris de la línia R15 a partir de demà, després que Foment s'hagi compromès a invertir 13 milions a la línia. Les modificacions es faran al tram Reus-Ribarroja d'Ebre. S'incrementa 8 minuts el temps de trajecte i es mantindrà aquests 8 minuts més fins que acabin les obres de millora. El tram Reus-Barcelona, els reajustaments només seran d'un o dos minuts, en aquest cas per adequar el servei a la nova configuració dels Euromet, tal com passarà la resta del corredor del sud. S'incorpora també un nou servei per sentit en aquesta línia, a la R15, que reforçarà les comunicacions entre Ribarroja i Barcelona. A partir de dilluns 14 hi haurà un tren de Ribarroja a Barcelona a 11:45 del matí i un de Barcelona a Ribarroja a 2:45 de la tarda. Els usuaris de la línia R15 també podran optar per la devolució express del bitllet a partir dels 7 minuts de retard, en comptes dels 15 habituals. La mesura entrarà en vigor el mateix dia 12 i es mantindrà fins la recuperació del temps de viatge. Més coses. El Ministeri de Cultura es compromet amb Ballesteros a incloure la partida per als Jocs Mediterranis als pressupostos de 2017. En una trobada a Madrid, el ministre Méndez de Vigo ha anunciat que l'Estat ocuparà la seva cadira al comitè organitzador dels Jocs, cosa que no havia fet fins ara, i també s'ha compromès a finançar la celebració. Per altra banda, s'allargaran els beneficis fiscals per les empreses i patrocinadors actuals i els nous. Tot i això, a hores d'ara, encara no s'ha concretat les partides que l'Estat destinarà als Jocs que s'havien de celebrar com saben enguany i que s'han ajornat perquè l'executiu no va fer efectiva una partida de 12 milions d'euros. Escoltem l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Sobre un període de diàleg permanent i treball permanent per determinar quina és la concreció d'aquesta aportació i d'aquest treball conjunt. I s'hem compromès també a allargar els beneficis fiscals a l'any 18 per les empreses i patrocinadors actuals i els que puguin venir. Per tant, valoració molt positiva.
En successos, desarticulada una banda dedicada al robatori d'entitats bancàries que va fer assalts a Tortosa i a Montblanc. L'operació conjunta de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional ha acabat amb la detenció de 4 persones acusades de robatoris a tot l'Estat. Sempre utilitzaven el mateix modus operandi. Consistia en seleccionar entitats bancàries de localitats petites a les que poguessin accedir per carreteres secundàries. Recollien informació sobre l'entitat i els treballadors, els horaris, i sempre utilitzaven armes reals als assalts que feien amb la cara tapada. La investigació es va iniciar després de l'atracament d'una entitat bancària a Tortosa, d'on es van endur 60.000 euros. Els 4 integrants d'aquesta organització són de nacionalitat espanyola, tenen diversos antecedents, entre ells l'homicidi del director d'un banc de València, i se'ls atribueixen 9 atracaments. En total, haurien robat 160.000 euros. Reus ha signat un conveni amb la Generalitat per establir mecanismes contra els talls d'aigua potable a les persones més vulnerables, les que tenen en tràmit la sol·licitud d'algun ajut social o renda mínima i les que es qualifiquen com en vulnerabilitat residencial. A Reus, l'empresa d'aigües destina 100.000 euros cada any a bonificacions en les tarifes i ajudes al pagament de rebuts. Això s'hi ha de sumar els 80.000 que reserva l'Ajuntament aquest 2016 per ajudar famílies en situació vulnerable i 100.000 més per ajudar a famílies en despeses de llum i gas. Escoltem l'alcalde de Reus, Carles Pellicer.
Posar en valor que en Reus i Tarragona, Tarragona i Reus, tenim una taula de pobresa energètica, una taula exemplar, si em permeten, perquè el que fem és tractar tots aquests temes del que són l'energia, l'aigua, tot el que podem per donar suport a les persones en una situació complicada.
Arreu de Catalunya, la Generalitat ha posat 12 sancions a companyies subministradores per talls indeguts des de que la llei contra la pobresa energètica està en vigor. Més qüestions. Esquerra demanarà al regidor de Montmell detingut en una operació antidroga que renuncia a l'acte si s'acaben confirmant els fets. Xavier Navarro ha estat arrestat pels Mossos d'Esquadra en el marc del desmantellament de dues plantacions de marihuana. La policia l'arrestava juntament amb dues persones més al descobrir plantacions en dues naus industrials. S'han confiscat 4.000 plantes de marihuana. I els Mossos busquen també un boletaire desaparegut aquest dimecres a Aiguamúrcia. Segons els bombers, es tracta d'un home d'entre 30 i 35 anys que va anar a buscar bolets però que no va tornar a casa. La policia catalana ha activat la recerca sobretot a l'entrada de la població de les Pobles, on es va trobar el vehicle de la persona desapareguda. Anem ara cap a la ciutat de Tarragona. L'Ajuntament contracta detectius privats per caçar els incívics infraganti. S'infiltraran en diversos punts de la ciutat i coincidint amb els horaris en què majoritàriament la gent treu a passejar les mascotes, faran el seguiment d'aquells que no recullin els excrements del seu gos. La sanció pot acabar en 100 euros. L'hora de detectiu privat li costarà a l'Ajuntament 50. Ho ha explicat a Cope Tarragona la regidora d'Espais Públics, Ivana Martínez.
Igualmente con sus perros, etcétera. Una vez vean a alguien que no recoge el excremento de su animal, lo seguirán hasta su casa, hará fotografías, vídeos, etcétera. Y cuando tengan localizado donde viva, harán un informe que nos mandarán al Ayuntamiento de Tarragona, al Departamento de Limpieza, y con este informe podremos hacer la sanción y sancionar a la persona infractora.
Aquesta despesa sortirà dels 210.000 euros destinats a la campanya de civisme, però des de l'oposició a l'Ajuntament critiquen el cost de la proposta, uns 12.000 euros en total, i diuen que s'obre la porta a que recorrin les sancions al no provenir la informació d'un agent de l'autoritat. Rubén Viñuales és portaveu de Ciutadans i ho ha explicat així al Matí a Tarragona.
Podria dar pie a desestimaciones de las sanciones que nos generasen a nosotros encima unas costas como ayuntamiento. Creo que tendría que haberse hablado más, creo que también tendría que haberse preguntado antes a la Guardia Urbana a ver qué opina al respecto.
Tarragona es gasta 1 milió d'euros cada any en reparar danys per actes incívics, 250.000 només en netejar excrements al carrer. Amb això arribem a 1:15. La xifra del matí són els 12 milions de calçots que es preveuen recollir enguany. Ha arrencat la temporada de calçot amb la previsió d'igualar la recollida de l'any passat. El fred i el sol han propiciat l'inici de la collita en alguns punts i alguns pagesos s'han decidit ja a estirar les motes més primerenques. Se'n poden menjar ja alguns restaurants de l'entorn de Valls. La indicació geogràfica protegida, Calçot de Valls, que aglutina més de 50 productors a 4 comarques del Camp de Tarragona, pronostica que serà una temporada excel·lent. Francesc Xavier Amill és president de la IGP Calçot de Valls.
Dels inicis de tot, estem parlant del primer any que vam fer més o menys uns 400.000 calçots etiquetats i parlem de 14 o 15 socis i 22 anys després jo crec que passarem dels 12 milions i som 53 socis. I cada vegada més se'n demanen de fora. Poc, però cada vegada la gent coneix més el calçot, la calçotada, tot en conjunt.
Les calçotades de novembre a l'abril mouen un volum de negoci que ronda els 12 milions d'euros. Destaquem també que la Rovira i Virgili portarà a debat l'aprofitament del nou espai i de les troballes arqueològiques davant la catedral de Tortosa. El focus se situarà sobretot en com caldria integrar en la urbanització de l'espai les troballes arqueològiques que s'han fet al solar de les antigues cases que tapaven la basílica. Demà, el dissabte 19 de novembre, arqueòlegs, historiadors, arquitectes i representants socials i polítics de Tortosa intercanviaran idees sobre com posar en valor aquest nou relat per al futur de la ciutat. Asael Fabregat és el director del campus Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili.
La problemàtica ara és diferent, no? La problemàtica és què en fem en tot això, com ho fem per salvaguardar-les, per poder-les veure i com podem aprofitar aquell espai que ha fet que, jo dic que els tortosins, molts de nosaltres no sabíem ni que teníem una catedral i de cop ens ha aparegut una catedral, aquesta façana pot fer que el relat, el discurs del que és Tortosa canviï, no?
Dotze i 33, fem ara una repassada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que destaca avui en portada: cada tarraconense paga 171 euros más de IBI pese a la crisis. Fotografia de portada per a Donald Trump i Barack Obama. Al Reus Digital, l'Ajuntament de Reus congela els preus de l'aigua i de la funerària. I també destaquen en portada al Digital que la cambra vol impedir que la Ganxet Pinxó mori d'èxit. Al delcamp.cat llegim avui: la nova seu de la Seguretat Social entrarà en funcionament finalment el 15 de desembre. I també destacat que més d'una trentena d'establiments participen a la cinquena edició de la Mar de Tapes de Cambrils. Finalment, avui, al Tarragona 21, IKEA preveu començar les obres com a màxim el proper abril per abril-agost de 2018. I també destacat, al Tarragona 21, Villamayor veu garantida l'aportació de l'Estat als Jocs encara que el Congrés tombés els pressupostos de 2017. Dotze i 33, 30 segons, ens aturem per la publicitat i tot seguit arriba la Ruth Guerrero per aixecar el teló del Memory Mash.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Los aniversarios se olvidan. Para que el nuestro te resulte inolvidable, en Hipercor sorteamos 30 Kia Sportage.
Participa por compras superiores a 30 euros y consigue un vehículo diseñado para sorprenderte.
Con un rendimiento perfecto tanto en ciudad como en carretera.
Sorteamos 30 Kia Sportage.
Aniversario de Hipercor. Inolvidable.
Torna el Memory Mash a la seva 11a edició. El Festival Internacional de Cinema de Reus aposta un any més per posar a l'abast del gran públic documentals i pel·lícules, arxius habituals en l'àmbit professional, com explica el director artístic del festival, Daniel Geriot.
Vol seguir la tendència que ha estat durant tots aquests anys, que és continuar amb la difusió i amb l'acostament d'aquests documentals fets que, essencialment amb material d'arxiu que treballen el material que treballa amb la nostra memòria i que d'alguna manera la fan propera al que és el públic.
Segons Yariot, una bona oportunitat per a un festival que mostra el territori com una terra d'emprenedors i marcat per la tenacitat amb iniciatives que duen a l'èxit els diferents realitzadors.
Ha quedat dibuixada una programació que realment fa un dibuix de Reus i del territori en general com una terra de pioners. Em sembla que aquest és el festival de la tenacitat. És el festival on ha quedat clar que, si hi ha un fil conductor que junta a gran part de les pel·lícules que presentem és que totes elles, d'una manera o altra, el que fan és presentar-nos iniciatives, ja siguin col·lectives o individuals, de gent que no està disposada a deixar-se vèncer per les circumstàncies, que creuen en uns ideals, que creuen en un determinat projecte i que el tira endavant.
Tot d'una, 17 projectes en els que la gent es trobi reflexada en pantalla. Fem un repàs. Destaquem en secció oficial Priorat. La producció de David Fernández és l'encarregada d'encetar i cloure el festival, una visió de la història de transformació d'una de les regions vinícoles més transgressores del país.
Doncs soc el Tono Folguera, de la productora L'Astor Media. El nostre documental és una història maca perquè va néixer justament en el Memory Match fa uns anys, perquè algú ens va explicar la història que hi havia al darrere del Priorat, que avui tot coneixem, que tots coneixem els vins del Priorat i tots ens hem convertit en experts de vins. Com s'havia produït tot això. Vam investigar i vam veure que hi havia un tema molt, molt maco.
Priorat era la comarca més deprimida de Catalunya, la que tenia la renta per càpita més baixa.
I era dur veure marxar la gent, perquè aquí no hi havia futur.
Priorat was re-energized by these five hippie outsiders with a dream and a dollar.
L'únic objectiu que tenia per rebeldia tenia que ser així, a França és el millor, doncs aquí serà millor que a França, què collons.
Yo me fui de mi casa a buscar alguno de estos tesoros que estaban, por circunstancias históricas, olvidados.
Cuando uno no tiene nada para perder, es más atrevido.
Aquí tothom hi va posar el coll i tothom es va arriscar.
Això més podien fer-ho quatre bojos com nosaltres, és que no podia fer ningú més.
Comparteix secció amb Sota les bales, la història del famós fotògraf dels anys 50, Tony Vaccaro, i la també producció nord-americana de Music of Strangers sobre el violoncel·lista Yo-Yo Ma. Tota l'essència s'aglutina al Memory Reus. Els nens de la jungla de Santi Suárez s'adintra en l'excepcional mètode d'ensenyament de l'escola reusenca Mowgli en els anys 70 i la seva continuïtat durant dècades.
Soc la Belén Sánchez, la productora del documental Els nens de la jungla, dirigit pel Santi Suárez, i en aquest documental us expliquem la història de l'escola Mowgli, una escola que avui en dia és una escola com qualsevol altra del sistema públic, però que té una història molt emocionant i molt interessant, sobretot pels que encara no la coneixeu.
La escuela española ha de ser ante todo católica. La ley supedita la función docente a los intereses supremos de la patria. La educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas.
L'educació és un acte polític.
No érem conscients que estàvem vivint una experiència excepcional, que és la que comporta crear una escola contra totes les circumstàncies.
Nosaltres volíem una escola, doncs, sobretot que fos catalana.
Quan els altres aprenien tàbules de multiplicar, nosaltres fèiem conjunts. Per exemple, els hi parlaves de crear els conjunts i se n'enreien.
A mi em van preguntar, què fas ara? Dic, estic treballant en aquesta escola. Oh, a l'escola Mowgli, si allà només juguen, si només s'embruten.
L'acompanyant està Dos Clandestinos, de Marc Iglesias i Paula Monteiro, centrada en l'Operació Còndor, i es recupera les set vides d'Eduard Toda, de Ramon Massip, Toni Oransans i Manel Vinuesa, inclosa també el Memori Jove.
Soc Ramon Massip, un dels tres autors de les set vides d'Eduard Toda. En definitiva, la recuperació d'un personatge històric, reusenc, que havia caigut en l'oblit l'any 41 quan va morir, no? I que, bueno, després de 75 anys, hem indagat sobre la seva vida i han recuperat aquesta figura, no?
Amb només 15 anys, somia a reconstruir Poblet amb el seu amic d'institut, Antoni Gaudí.
Un projecte juvenil de restaurar Poblet, en el sentit arquitectònic.
Dius que canalla d'aquesta edat faci arquitectura. Escolta, això és formidable.
No una idea de restaurar Poblet des del punt de vista monàstic, sinó com a monument, doncs, aprofitant-lo i fer tota una mena de turisme cultural.
En sessions especials, Joe McCarthy, l'autèntic americà, i Espanya en dues trinxeres, la Guerra Civil en color. Hi haurà espai pels més menuts amb el cameraman de Buster Keaton en el Memory Chics, introduint els matins de dissabte a la graella. Clourà el festival la producció local Reus, abans, ara i aquí, realitzada pels alumnes de la Casa d'Oficis Mascarandell. Com a novetat, les pel·lícules es podran seguir i veure de manera online a través de la plataforma Filmin. Per a més informació sobre les projeccions i els horaris, a memoriamaixfestival.org. El Memoriamaix, el Festival Internacional de Cinema de Reus, fins aquest dissabte, dia 12, al Teatre Bartrina.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona. Pàgina 0.
Como pronto descubriría nuestro fabulador interior, la mayoría de las grandes cosas de este mundo transcurren ocultas a los ojos de los otros, en el minúsculo espacio de lo íntimo. Claro que si algo era posible, significaba que hasta en el último canto de una vieja alacena, bajo la hoja de una puerta o en el fondo de la escudilla de la sopa, podía refugiarse el secreto más inesperado y trascendente, que cambiase para siempre la forma de pensar o ver el universo. Y eso celebraba cada noche en vela, danzando como un loco hasta altas horas de la madrugada, también en estricta soledad, el novicio Popoulos. Este es un fragmento del libro que nos ocupa esta semana, Página Cero, para El gran imaginador o La fabulosa historia del viajero de los 100 nombres. Es la última novela de Juan Jacinto Muñoz Rengel y a él lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Jacinto, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por atendernos. Oye, cuéntanos de dónde parte esta gran historia y sobre todo, ¿cuándo? Porque creo que la historia de Nicolaus lleva acompañándote muchos años, ¿no?
Muchísimos años, sí, la verdad. En realidad surge, la historia de la novela surge en el año 2002, cuando yo vivía en Londres, se me ocurre contar un poco pues los orígenes de nuestra ficción, cómo se crea la ficción en Occidente y cómo en determinada época coinciden varios personajes históricos, pero también varias leyendas de personajes ficticios que al final convergen para dar forma a muchas de nuestras historias de la novelística actual, ¿no? Uh-huh. Y ahí surge la novela, pero no todavía el personaje con todo lo que entraña, porque realmente esto que ahora estabas leyendo, que tiene tanto que ver con la mirada de Popoulos, mi protagonista, me va surgiendo después con el tiempo, sobre todo a partir de que yo necesitaba contar todo esto desde una perspectiva especial, y lo que se me ocurrió fue eso, crear un personaje cuya imaginación no tenga límite, ¿no? Uh-huh. Y a través de esa imaginación podía contarlo todo.
La verdad es que Nicolaus es el protagonista absoluto de esta historia, aunque él se encuentra con mucha gente en el camino, pero es verdad, has dicho tú, el título del libro ya lo dice, El gran imaginador, es una oda a la imaginación esta novela, ¿verdad, Juan?
Sí, y una forma de recorrer todo eso que entrelaza la ficción con la realidad, ¿no? Nuestro constructo de realidad que está tan nutrido de ficción y de hipótesis ficcionales, al final en realidad necesita de una mirada que nos pueda explicar que hay distintos grados de realidad y de verosimilitud en las cosas. Porque yo me imaginé algo no deja de ser real, es real en cuanto imaginado, ¿no? Pero es que muchas veces la propia imaginación acaba produciendo elementos que tienen una realidad incluso física o que acaban generando, pues no sé, por ejemplo, pues el mercado bursátil, ¿no? Uh-huh. Parte de la imaginación del hombre, ¿no? Y todo eso tiene una implicación social real, ¿no? Y por eso necesitaba a este personaje con esa mirada tan poliédrica, tan absoluta y al mismo tiempo tan flexible, ¿no? Porque nos permite importante estar en lo histórico, porque la novela tiene una base histórica, pero también en lo puramente especulativo.
Ahora hablamos más de Nicolaus. Precisamente te quería preguntar sobre el género. ¿Tú en qué género me pondrías esta novela? Porque podríamos decir que es novela histórica, pero no lo es, y a la vez sí lo es. Es ciencia ficción, tiene aventura, tiene un poquito de todo, ¿no?
Tiene un poco de todo, efectivamente. Quien la quiera leer como novela histórica, es novela histórica, porque Nicolaus, que se sitúa en el siglo XVI y que al final alcanza hasta el siglo de oro español, porque conoce al propio Miguel de Cervantes cuando era joven y estaba cautivo en Alger, se sitúa en un contexto totalmente concreto y va recorriendo un montón de países muy concretos con periodos muy interesantes de su historia, como por ejemplo la Grecia otomana, ¿no? Que es tan desconocida hoy en día, ¿no? Y luego llega incluso a la capital del Imperio Otomano, que es Estambul, y lo conoce desde la propia corte, el Palacio de Topkapi, que llamamos ahora, ¿no? Al final, toda la documentación que hay ahí de base es cierta, por lo tanto, es género histórico. Lo que pasa que al mismo tiempo está esa hipótesis fantástica de un imaginador absoluto que recorre la novela, y eso me da juego para hacer homenajes a muchos más géneros que van desde, como decías, la literatura de ciencia ficción, pero también la literatura de terror o incluso el realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Porque en el fondo la propia novela no deja de establecer un diálogo con el Quijote, ya un nivel más entre líneas, y en el Quijote hay mucho género y mucha mezcla de géneros, y me parecía que eso, que era tan moderno en tiempos de Cervantes, puede seguir siendo moderno hoy. Uh-huh.
Lo has dicho tú ahora, Miguel de Cervantes aparece, es uno de los personajes que aparece en esta novela, ¿no?, que interactúa con Nicolaus, y de hecho, Nicolaus y su amigo fiel son un poco Quijote y Sancho, ¿no?, de alguna manera.
Sí, hay muchos pasajes de la novela que yo quería que se leyeran como si fueran los inspiradores de Cervantes, ya que Cervantes es más joven que Popoulos, y Popoulos de alguna forma le está contando su vida desde la vejez al joven Cervantes, pues hay muchos pasajes que lo recuerdan, en este caso de una forma casi invertida, porque Popoulos es el gordo, sería como Sancho, ¿no?
Sí.
Y el ayudante, que es Fanerotis, es escuchinizado, ¿no? Y entonces hago como una inversión también con sus caballos, ¿no? Y hago una figura distinta, pero efectivamente se lanzan a la aventura de recorrer, en este caso, los Balcanes, y van pues salvando de entuertos a todos, con lo cual son igualmente quijotescos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera era también intentar explicar cómo a un creador genial como es Cervantes, y anacrónico y adelantado a su época como es Cervantes, cómo se le podían ocurrir esas ideas en un momento dado. Algo tenía que haber, algún contexto tenía que tener, y por eso es tan importante también la presencia del mundo musulmán, porque en la obra de Cervantes, gracias a haber estado como cautivo 5 años en Argel, lo musulmán está muy presente, ¿no? Y al final ahí yo creo que una mezcla muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Decía yo que es un homenaje de alguna manera a Miguel de Cervantes, él aparece en varios momentos, y también contrapones un poco la figura de Cervantes con la de Popoulos, que son dos escritores que cuando se conocen todavía no son conocidos a nivel mundial, pero además Popoulos vive con el dolor este de no llegar a ver nada suyo publicado, ¿no? Lo que se llega a publicar se destruye.
Se destruye, efectivamente. Cuando consigue escribir, se suele destruir todo lo que escribe.
Sí.
Es un poco una maldición que lo está persiguiendo a lo largo de su vida. Pero a mí lo que me interesaba también era enfocar pues todas esas realidades interiores, todas esas realidades absolutamente ricas que puede tener cada uno dentro de sí y que luego nunca nadie va a conocer necesariamente. Cuando comenzamos la novela que arranca en la batalla de Lepanto, uh-huh, Cervantes no era conocido por nadie. Si hubiera muerto ahí, tenía muchas papeletas para morir, no lo había conocido nadie, pero ni siquiera él mismo podía imaginarse que iba a escribir la gran obra de la literatura universal. Entonces eso nos hace tan pequeños y tan grandes a la vez, que me interesaba muchísimo, y por eso Popoulos es un escritor ágrafo y un escritor anónimo, ¿no? De alguna forma nos representa a todos podemos ser anónimos o no en un momento dado, nuestra vida puede cambiar, sin embargo en lo minúsculo, en eso que está dentro de nosotros, se están produciendo siempre muchas cosas.
Decía antes yo que me ha parecido esta novela una oda a la imaginación, pero también lo es a la escritura, porque a mí me gustaría resaltar especialmente, no quiero hacer spoilers de la historia, ¿no?, pero me parece maravilloso cuando describes cómo Popoulos escribe su primer cuento, ¿no?
Es que claro, al final esos son todos los juegos que hay, ¿no? En la novela hay mucha intertextualidad, porque como decía, intentaba adentrarme un poco en los orígenes de nuestra forma de fabular. Por lo tanto, está el proceso de escritura, está el proceso previo de esa imaginación antes de empezar a escribir, luego está el oficio y luego están todas las lecturas de Popoulos también. Entonces yo trataba, sobre todo en la parte de la infancia de Popoulos, rescatar eso con ese encanto que tienen esas primeras experiencias, ¿no? Y cuando él se enfrenta a ese primer cuento o se enfrenta a sus primeras lecturas, queda absolutamente maravillado, ¿no? Y él se siente levitar muchas veces, ¿no? Y eso lo va a recordar el resto de su vida y siempre le va a influir, ¿no? Son esas huellas que nos marcan para siempre.
Bueno, de hecho, esta imaginación y esta capacidad para escribir y para contar historias lo salva de muchos contratiempos a lo largo de toda la novela, ¿no? A lo largo de la historia, lo saca incluso de las mazmorras.
Es que realmente Popoulos es feliz por su imaginación, porque si no tendría que ser un desgraciado. Realmente le ocurren tantísimas cosas negativas a lo largo de su vida, siempre está solo, fracasa en el amor varias veces, la gente lo rechaza, porque desde su infancia él siente el rechazo de los demás precisamente por ser distinto y por ese miedo que provoca lo distinto en los demás, ¿no? Por lo tanto, ¿qué le queda? Le queda lo que ocurre dentro de su cabeza. Y al final lo que ocurre dentro de tu cabeza es lo único que ocurre, ¿no? Y por eso se acaba salvando. Cuando está efectivamente dentro de una celda durante mucho tiempo, además a oscuras y en unas condiciones totalmente infames, él, en el fondo, está pasando por un periodo muy feliz de su vida, porque al fin y al cabo, como él es todo imaginación, pues tampoco le importa tanto el cuerpo y lo material, ¿no? Y él se sumerge ahí dentro y al menos cree estar feliz, ¿no?
Sí, de hecho, el fragmento que he escogido un poco para empezar habla de ese momento en el que estás solo y de repente él, después de estar en cautiverio durante mucho tiempo o en el monasterio, ¿no?, con muchos compañeros, dice ese rato, ¿no?, en que yo estaba solo y podía dedicarme, pues eso, a imaginar, a fabular, ¿no?
Efectivamente, es que si llevaba mi hipótesis al absoluto y quería hacerlo, me apetecía llevar esa imaginación sin límite a sus máximos exponentes, al final tenemos que pensar que el cuerpo para él era solo un lastre, en el sentido más platónico de la palabra, ¿no? El nacimiento de Popoulos se ubica en Atenas y está ahí por algo, ¿no? Él ha recibido la influencia de todos los filósofos que luego crean nuestra civilización y él siente esa división entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y claro, para alguien con semejante alma, el cuerpo sobra, ¿no? Sí. Y ahí se da cuenta de que realmente sin ese lastre, pues bueno, pues todo es posible.
Nos decías antes que el personaje protagonista, Popoulos, es un incomprendido desde pequeño, incluso por su propia familia, ¿no? Esa rareza lo hace el incomprendido y dice, podría haber escogido otros padres, pero no otro lugar en el que nacer, ¿no? Tenía que ser Grecia, la tierra donde surgió la tragedia, porque la tragedia marca su vida.
Claro, la tragedia marca la vida absolutamente de Popoulos, pero al mismo tiempo es el género que luego, siglos después, acabará dando lugar incluso a la novela, ¿no? Ajá. Porque el nacimiento de la tragedia en Grecia es el nacimiento del teatro, es el nacimiento de la narratividad. Y al mismo tiempo decíamos que ahí surge la filosofía, pero es que también está toda la mitología, que es absolutamente fabulación, ¿no? Y además fantástica, ¿no? Pero es que al mismo tiempo, de todos estos referentes, también quise rastrear los orígenes de la ciencia ficción. Y hay una cantidad de manuscritos que son anteriores a la era de Cristo y que nos hablan del hombre llegando a la luna y de extraterrestres que a lo mejor a muchos les sorprendería, ¿no? Y por eso él los rescata y los lee con avidez y luego al final pues marca su forma de ver el mundo, ¿no?
Sí, bueno, a él le fascinan, ¿no?, esos helenitas, ¿no?, cuando descubre esas historias.
Claro, él queda completamente fascinado, es claro. Lo que más le gustaría llegar a ver, ¿no? Solo lo puede imaginar.
Hemos hablado de algunos de los personajes, de Fanerótis, su compañero fiel, digamos, Miguel de Cervantes, pero aquí también aparece Barbarroja, la condesa sangrienta, ¿no?, que es el germen de Drácula, o sea que hay muchos ahí, muchas referencias también a otras grandes historias del mundo de la literatura.
Sí, algunas son más leves, pero otras están absolutamente dentro de la historia, justificadas por su tiempo y eran un poco lo que motivaba mi novela original, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando Popoulos marcha hacia los Balcanes, como decíamos, con Fanerótis, y llega a Valaquia, llega a Transilvania y antes incluso pues en el resto de los Balcanes, él va recogiendo todas estas leyendas sobre los vampiros que había en ese momento, ¿no? Los que ellos llamaban los strigoi, ¿no? Que eran muertos vivientes que enterraban boca abajo para que si resucitaban tiraran hacia el fondo de la tierra, ¿no? Y ya entonces estaban las ventanas plagadas de ajos y todas esas cosas que luego recogió Bram Stoker, ¿no? Entonces, entre la confluencia de Black Pepes un siglo antes y luego todas estas leyendas, más la figura de la Condesa Sangrienta, que realmente estuvo justo ahí, es que la casualidad quiso que estuviera ahí y fue la asesina en serie, que hasta ahora tiene el récord de más homicidios, ¿no? que asesinó a 600 jovencitas y las torturó. Pues claro, todo eso al final da el lugar a la figura de Drácula, que hoy está en todo el imaginario, ¿no? Y mundial, ¿no? Y por otro lado, el rescato, el golem, la leyenda del monstruo de barro, sí, que crea el rabino de Praga, pues para de nuevo hacer una especie de precuela o de explicación del origen mítico del monstruo de Frankenstein, ¿no? Ese monstruo que se revela contra su propio maestro y que ya estaba en la leyenda del rabino de Praga.
Juan Jacinto, este gran imaginador llega 3 años después de tu última novela. ¿Qué se siente cuando la has tenido en las manos? Porque además es intensa, es un trabajo grande, extenso, ¿no? ¿Qué has sentido ya al verla materializada?
Yo creo que ya casi alivio, porque ha habido momentos en los que estaba echando de menos a Popoulos, según estábamos ya con las correcciones y con las últimas galeradas, ya estaba echándolo de menos porque yo he convivido con él durante años.
Claro.
El personaje que más me ha acompañado y además está tan presente en la novela y tiene esa intensidad que efectivamente lo estaba echando de menos. Pero ya después de tantos años me tenía la novela totalmente exhausto. Se ha ido comiendo todo de mí porque yo también me lo he buscado. Yo quería dejar ahí todo lo que en algún momento me ha obsesionado, no solo últimamente, sino lo que a lo largo de mis libros me ha ido preocupando, todos mis temas, todo lo que yo haya podido aprender bien o mal está en esta novela, y el esfuerzo ha sido tan ingente que ahora mismo recibí la primera caja con los libros y claro, pues una alegría tremenda con esa portada que al final ha quedado hecha por Fernando Vicente, pero era como, bueno, voy a poder descansar en breve.
Te iba a preguntar si te iba a ser difícil desprenderte de Popoulos, por lo que dices, igual hasta te apetece un poco.
A ver, por un lado, a mí me encantaría seguir con sus historias, porque me parece que es un personaje infinito, ¿no? Pero ahora mismo, pese a lo que mi impulso quiera, no me noto con energía. Cuando ya estaba corrigiendo el tramo final, me di cuenta de que no, de que yo lo echaría de menos, pero yo necesitaba unas vacaciones después de todo esto. Porque además, como la novela es tan extensa, incluso el proceso final de las galeradas se ha ido uniendo con el de la corrección anterior y bueno, prácticamente el libro ha nacido casi terminado, ¿no? Casi recién terminado, ¿no? Uh-huh. Y ya estaba en la imprenta.
¿Vas a volver al microrelato un poco después de este gran imaginador?
Sería lo más terapéutico. en cualquier caso tengo pensado que si es novela va a ser novela corta, o sea, no me quiero embarcar ahora mismo, porque no creo que sería, ni siquiera sería bueno para la propia novela si me metieran un proyecto de igual envergadura, ¿no? Uno tiene que saber que cuál es el límite de su energía, ¿no?
El gran imaginador o la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres de Juan Jacinto Muñoz Rengel lo tienen ya en las librerías, está editado por Plaza y Janés. Juan Jacinto, acabo siempre este espacio preguntando al escritor qué lee él, en este caso, ¿qué tienes tú estos días en la mesilla?
Bueno, pues ahora mismo tengo el último libro de Carmen Boyosa, que es una novela muy interesante, que también tiene algo de juego metaliterario y de reescritura y de intertextualidad. Y lo recomiendo. Uh-huh. De todas maneras, es una escritora muy grande, en cualquier caso.
Pues esta es la recomendación de Juan Jacinto Muñoz Rengel, la nuestra, El gran imaginador. Ha sido un placer, Juan Jacinto. Vuelve cuando quieras.
Encantadísimo estar con vosotros.
Gracias.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Doncs amb el llibre de la setmana i amb la cançó del dia, l'Aleluia de Leonard Cohen, arribem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació i encara amb més música amb el Juanjo Odena. Fins ara. Aleluia.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha detenido en Ávila a 4 personas acusadas de violar a una menor durante 2 años. Entre los detenidos está su propia madre. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, la madre biológica de la propia niña de 15 años, por no pronunciar, no denunciar, decimos, los hechos, sino agredir a la criatura por, según decía ella, provocar a los individuos que la violaban de manera sistemática, grabando incluso en ocasiones con un móvil esas agresiones sexuales. Se trata de los otros 3 detenidos, la actual pareja sentimental de la mujer, madre biológica de la niña, como decíamos, su hijo y un amigo de este, todos entre los 20 y los 58 años. Aprovechaban cuando la joven iba a casa de su madre, en régimen de visita compartido con su pareja, en la localidad Bulén de San Bartolomé de Pinares, para perpetrar las violaciones. Se les imputa además delitos de pornografía infantil, abuso sexual, corrupción de menores y malos tratos en el ámbito familiar. La investigación de la Guardia Civil en esta operación llamada Domiciano, en alusión al emperador romano que agredía a las niñas de su entorno familiar.
Por lo demás, como hemos adelantado hace unos minutos, el magistrado José Manuel Maza va a ser el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal. El gobierno lo va a proponer hoy tras aprobarlo en el Consejo de Ministros que se celebra justo a esta hora. Patricia Rossetti.
Así lo han confirmado a COPE fuentes del Ejecutivo. José Manuel Maza, magistrado de la Sala Penal del Supremo, será el nuevo fiscal general del Estado. Es la propuesta para sustituir a Consuelo Madrigal, que lleva 2 años en el cargo y que ha cesado con el Ejecutivo anterior. Madrigal sustituyó a Eduardo Torres Dulce tras su dimisión y en estos 2 años ha tenido que hacer frente al desafío soberanista, al igual que tendrá que hacerlo José Manuel Maza. Una vez propuesto por el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial tiene que emitir un informe que no es vinculante y después tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para obtener el aval del Parlamento.
Además, añadimos que, según adelanta COPE a esta hora, Elena Collado va a ser la nueva secretaria de Estado de la Función Pública. Y las mujeres ganaron de media casi 500 euros menos que los hombres en 2015. Así lo confirma un estudio publicado por Estadística. Álvaro Cutelén.
Y es que el salario medio bruto de las mujeres se situó en 1.643 euros el pasado año, 478 euros menos que el de los hombres, que superó los 2.122. Por perfiles, los que más ganaron fueron los mayores de 45 años, con estudios superiores y contrato indefinido. Los que menos, los jóvenes de entre 16 y 24 con educación primaria o inferior. Por ramas de actividad, los empleados mejor pagados fueron los de actividades financieras y seguros, casi 3.500 euros de media. En el lado opuesto, el personal doméstico, que apenas superó los 746. Y si vemos las regiones, las zonas más retribuidas en 2015 fueron Madrid y País Vasco, donde menos se cobró en Extremadura y en Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco termina en estos momentos su encuentro con miles de personas sin hogar, a las que ha recordado que ellos son el corazón de la Iglesia. Estamos en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Tras haber escuchado historias de soledad, adicciones y miedo, el Papa les ha respondido con fuerza que...
Pobre sí, esclavo no. La pobreza está en el corazón del Evangelio para ser vivida. La esclavitud no está para ser vivida en el Evangelio, sino para ser liberada.
Juan ha llegado desde Solsona y sabe lo que es vivir en la calle.
Es eso, ¿no? Que a veces lo tenemos todo alrededor y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo hasta que lo perdemos. Hemos pasado, al menos por mi parte, he pasado circunstancias un poquito desagradables, pero bueno, creo que esto a mí me está llenando mucho, mucho, mucho.
La próxima cita con el Papa será el domingo en San Pedro.
Y en el deporte, Arancha Rodríguez, ¿qué contamos?
Que Morata se perfila como el sustituto de Diego Costa. El delantero de Madrid será titular mañana en el Estadio Los Cármenes, en detrimento del lesionado Diego Costa, que tuvo que abandonar ayer la concentración de la selección española. La niebla finalmente ha remitido en Granada y la selección está a punto de aterrizar allí. Además, en Fórmula 1 se están celebrando los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, que puede ser decisivo para conocer al campeón del mundo. Vamos a conectar con el enviado especial, Carlos Miquel.
Acaban de empezar los primeros entrenamientos. Es un gran premio, puede ser histórico, el gran premio que corone a un nuevo campeón del mundo, Nico Rosberg, que necesita, o también le valdría con un segundo por un cuarto de su compañero Luis Hamilton, y viviremos un nuevo campeonato de España, de nuevo la batalla entre los dos pilotos españoles, esta vez por los puntos en el circuito de Interlagos. Ojo, que puede saltar chispas, aunque ellos siguen diciendo que tanto Sainz como Alonso se llevan bien fuera de los circuitos.
Más de motor, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo, Jorge Lorenzo está mandando los primeros entrenamientos por delante de Rossi y de Marc Márquez. Y además en baloncesto tenemos dos partidazos en la Euroliga. A las 6:30 juega CSKA de Moscú-Real Madrid, lo que es lo mismo, los dos últimos campeones de la competición frente a frente. Y a las 9 lo hace el Baskonia frente al Fenerbahce. Y además recordamos la noticia que les contábamos hace una hora, ha fallecido el boxeador Perico Fernández. Recordemos que fue campeón del mundo en la categoría de pesos ligeros en 1974 y en el 75.
Gracias, Arantxa. Llegamos a la 1:05. Ahora son las 12:05 en Canarias y todavía queda mucho mediodía por contar.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passen 6 minuts de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Els expliquem a aquesta hora que el govern reajusta els horaris de la línia R15 de tren a partir de demà, després que Foment s'hagi compromès a invertir-hi 13 milions d'euros. Les modificacions es faran al tram Reus-Ribarroja d'Ebre. S'incrementa 8 minuts el temps de trajecte i es mantindran fins que acabin les obres de millora. En el tram Reus-Barcelona, el reajustament serà de 1 o 2 minuts, en aquest cas per adequar el servei a la nova configuració dels Euromet. S'incorpora també un nou servei per sentit en aquesta línia R15 que reforçarà les comunicacions entre Ribarroja i Barcelona. A partir de dilluns hi haurà un tren de Ribarroja a Barcelona a 11:45 del matí i un de tornada de Barcelona a Ribarroja a 2:45 de la tarda. Els usuaris de la línia R15 també podran optar a la devolució express del seu bitllet a partir dels 7 minuts de retard, en compte dels 15 habituals. La mesura entrarà en vigor el mateix dia 12 i es mantindrà fins la recuperació del temps de viatge.
Tarragona.
Estàs informat.
Més qüestions. El Ministeri de Cultura es compromet amb Ballesteros a incloure la partida per als Jocs del Mediterrani als pressupostos de 2017. En una trobada a Madrid, el ministre Méndez de Vigo ha anunciat que l'Estat ocuparà la seva cadira al comitè organitzador dels Jocs, cosa que no havia fet fins ara, i s'ha compromès també a finançar la celebració. Per altra banda, s'allargaran els beneficis fiscals per les empreses i patrocinadors actuals i els nous. Tot i això, a hores d'ara encara no s'ha concretat les partides que l'Estat destinarà als Jocs que s'havien de celebrar el 2017, recordem-ho, i que s'han ajornat perquè no ha arribat el pressupost necessari. Escoltem l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Sobre un període de diàleg permanent i treball permanent per determinar quina és la concreció d'aquesta aportació i d'aquest treball conjunt. I s'hem compromès també a allargar els beneficis fiscals a l'any 18 per les empreses i patrocinadors actuals i els que puguin venir. Per tant, valoració molt positiva.
Més coses. Desarticulada una banda dedicada al robatori d'entitats bancàries amb assalts a Tortosa i a Montblanc. L'operació conjunta dels Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional ha acabat amb la detenció de 4 persones acusades de robatoris a tot l'Estat. Sempre feien servir el mateix modus operandi. Consistia en seleccionar entitats bancàries de localitats petites a les que poguessin accedir per carreteres secundàries, recollint informació de l'entitat, dels treballadors, dels seus horaris, i sempre utilitzaven armes reals en aquests assalts que feien amb la cara tapada. La investigació es va iniciar després de l'atracament a una entitat bancària de Tortosa, de la que van robar 60.000 euros. Els 4 integrants d'aquesta organització són de nacionalitat espanyola, tenen antecedents, entre ells l'homicidi del director d'una entitat bancària a València, i se'ls atribueixen 9 atracaments en els que haurien robat 160.000 euros. Més qüestions. Reus ha signat un conveni amb la Generalitat per establir mecanismes contra els talls d'aigua potable a les persones més vulnerables, a les que tenen en tràmit la sol·licitud d'algun ajut social o renda mínima i les qualificades amb vulnerabilitat residencial. A Reus, l'empresa d'aigües destina 100.000 euros a l'any a bonificacions en les tarifes i ajuts al pagament de rebuts, que a més se sumen als 80.000 que reserva l'Ajuntament per aquest 2016 a ajudar famílies en situació vulnerable. A això hi hem de sumar 100.000 euros més per ajudar famílies en despeses de llum i gas. La xifra del dia, l'Arquebisbat de Tarragona ha tancat 2015 amb un superàvit de més de 77.000 euros després d'ingressar-ne més de 9 milions i mig. El bisbat assoleix la majoria d'ingressos gràcies a arrendaments, a subvencions i a ingressos financers, més de 4 milions, gràcies a la X de la declaració de la renda i a través de les parròquies, mitjançant col·lectes ordinàries, extraordinàries, serveis religiosos o donatius. Això suposa 1,8 milions. Les aportacions directes dels fidels són també significatives, 1,2 milions. I els expliquen també que són els 12 milions de calçots els que es preveuen recollir enguany. Ha arrencat la temporada amb la previsió d'igualar la de l'any passat. El fred i el sol han propiciat l'inici de la collita ja a alguns punts de les comarques i alguns pagesos s'han decidit a estirar les motes més primerenques. Ja se'n poden menjar restaurants de l'entorn de Valls. La indicació geogràfica protegida, Calçot de Valls, que aglutina més de 50 productors de 4 comarques del Camp de Tarragona, ha pronosticat que serà una temporada excel·lent. Francesc Xavier Amill és president de la IGP Calçot de Valls. L'escoltem.
Dels inicis de tot, estem parlant del primer any que vam fer més o menys uns 400.000 calçots etiquetats i parlem de 14 o 15 socis i 22 anys després jo crec que passarem dels 12 milions i som 53 socis. I cada vegada més se'n demanen de fora. Poc, però cada vegada la gent coneix més el calçot, la calçotada, tot en conjunt.
Les calçotades de novembre a abril mouen un volum de negoci que ronda els 12 milions d'euros. Amb això arribem a les 11, a la 1 i 11 minuts. Ens aturem 31 segons per la publicitat i arriba el Juanjo Òdena amb moltíssima música.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Disco Cope.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same?
No està malament, eh? Agafar aquesta segona hora de programa, començar-la amb Eric Clapton, amb Tears in Heaven, i és que som a l'any 1992, gràcies a la música i gràcies al nostre DJ particular, Juanjo Òdena. Molt bon dia. Que no t'obro el micro. Molt bon dia. Hola, ara,
molt
sí.
Bon dia.
Ara sí. Com estàs? Com ha anat això?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, sí, sí.
Comencem, t'anava a dir, t'ho he dit abans d'entrar, amb una mica de tristor amb aquest Tears in Heaven, però és que és un
clàssic.
Un clàssic, sí. Sí, sí, que està...
Mr. Slow Hand.
Ai, sí. Això. És una meravella aquesta cançó, eh? Tristíssima, sí, tristíssima. És aquesta, Eric Clapton, aquesta li va dedicar al seu fill, no? Que va morir ben petitó, no? I és veritat que és una, potser, de les més conegudes d'Eric Clapton.
Sí, bueno, de fet, és molt prolífer.
Sí, sí, ell sí. Això, rai.
Però sí, sí, és un dels seus icònos, de les cançons més conegudes que té.
I tu què em deies? Que als anys 90, 91, ja es deixaven de posar lentes a la pista, sí. Però és això que estic aquí, que necessito un mocadors.
Sí, és curiós, però... molt prolífer, amb balades, amb gent que realment eren especialistes en balades, vull dir, però realment en discoteques no.
No, no, no.
Potser doncs, també la força de la ràdio als anys 90 era moltíssima, eh? S'escoltava molta música a través de la ràdio i a través de les teles, i bueno, però suposo que les balades funcionaven molt bé amb aquests medis, però les discoteques no.
No, clar. Però les ràdios, has parlat de la radiofórmula, no? Que van tenir aquesta època dorada, no? A nivell de promoció pels artistes. O si no sonaves a determinada emissora, és que no et coneixia ningú.
No, era la manera de conèixer música a través de la ràdio. Que encara en aquestes èpoques no teníem internet.
Clar, no, és que estem aquí, no estem tan enrere, però ha canviat molt la cosa. Esto ha cambiado mucho padre, ¿no?
Havies d'anar a les botigues de discos, remenar, buscar, provar, escoltaves la ràdio, anaves amb aquella cinta gravada amb el radiocaset a la botiga de discos, busco aquesta cançó. Era increïble els medis que utilitzava la gent per trobar la música.
Exacte.
Ara hi ha tantes maneres de trobar la cançó.
Ara dius, aquesta no sé quina és, i tens aquesta app, el telèfon, que escoltes uns segons de la cançó, i diu, és aquesta. Ara, en aquest cas, ens diria aquesta aplicació, el Shazam, es diu, penso.
Sí.
Aquest era John Secada, dona, et diria.
Home, això ens hagués fet... Això ens hagués complicat molt la vida, perquè sí. En aquella època els discjòqueis posàvem una galeteta damunt dels discos. Una galeteta era un disco blanc pel damunt perquè no es vegés el títol, perquè la nostra força era tindre la música que teníem nosaltres i que no tenien els altres.
Ah, clar, havíeu d'anar un pas per davant.
Clar, et preguntaven sempre quina cançó és, i tu et feies una mica el benet i miraves cap a un altre costat.
Ai, mira, jo t'hauria demanat, qui és aquest? Qui és aquest? Ai, John Secada. És curiós ara que feia anys que no escoltava aquesta cançó de John Secada, que m'encanta, ho he de dir, eh? Sí. Em recordo una mica al Ricky Martin així més adult, diguem.
Bueno, sí.
No? No és un aire?
Bueno, és aquest cantant latino, el Ricky Martin, l'altre... Bueno, qualsevol d'aquests així latinos, melòdics, diríem que aquí aquesta cançó també la va fer en castellà.
Sí, és veritat.
Que és llavors veritat. Ja sonava latino total.
Clar, i que ens agradava això, no? Clar. Quan de cop arribava una versió en castellà.
Perquè és que no hi havia, és el que comentàvem la setmana anterior, que no hi havia música per ballar en espanyol, música per discoteca. Mm-hmm. Clar, quan sonava alguna cosa així, doncs, home, la gent ho estava esperant amb candeletes, no? Mm-hmm.
Ai, doncs aquesta suposo que te la demanaven molt, no?
Sí.
Em vaig a recrear una mica més, que m'agrada. Què ha estat de John Secada?
Pues no
li van perdre la pista, no?
Però molt aviat, perquè...
Molt aviat, anava a dir.
No li recordo... Segurament trauria alguna més, però...
Una mica One Hit Wonder, aquest gestionador d'ell. No sé, si saben alguna cosa de John Secada, l'estem buscant. Sí. Que ens ho diguin a través de Twitter, @elmatitarragona. Canviem de registre, passem de John Secada a Mr. Big, que també parle d'estar amb algú, no? De To Be With You, diu. Both of you, so come on baby, come on over, let me be the one to show you, I'm the one who wants to be with you, deep inside I hope. Ara estem aquí removent cervells de l'audiència, Tots dient, ostres, quants anys feia que no sentia aquesta cançó.
Sí, perquè hi ha cançons que realment les coneixem molt bé, però no les hem tornat a escoltar en 20 anys.
I aquesta, aquest To Be With You, perquè no era discotequera.
No. Estaria, bueno, és el que dèiem, d'aquelles balades que segurament eren molt de ràdio, molt de vídeos i... Això, però realment discotequeres, no.
Mm-hmm. No gens.
No, ja no ficàvem lentes i tampoc no té un ritme molt adequat per ballar. Mm-hmm. Doncs, bueno, suposo que la coneixença és això, hauria de ser motivada pels vídeos, per la ràdio de l'època.
Mm-hmm. I de cop, dins d'aquesta selecció, no, que estem aquí, que si una balada d'Eric Clapton, que si Secada, que To Be With You, de cop ve el Juanjo i em diu, ara et poso aquí la bomba, ara que t'he baixat les pulsacions, ara balla. Catifa vermella per Michael Jackson, una vegada més.
El rei, un cop més, sí.
Aquest sempre, és que no falla mai, Michael Jackson.
No, la veritat és que jo crec que no va fallar mai.
No.
No, ni quan estava amb els Jackson 5, ni quan estava sol.
Bé. I de fet, tant que parlem dels videoclips amb aquesta era dels 90, aquest videoclip de Black or White també famosíssim, no? Aquesta imatge, a més, no? Una cara que anava canviant, no? Diferents colors, diferents nacionalitats,
sí.
I amb aquest ritme.
Bueno, els vídeos de Michael Jackson sempre eren molt esperats, perquè sempre hi havia alguna... alguna cosa divertida.
Que m'agrada, que Michael Jackson, una mica més, va. Què va passar l'any 1992? Bé, moltíssimes coses, eh? Per exemple, es va inaugurar l'AVE Madrid-Sevilla, ara que és tan normal, per agafar l'AVE tots, bueno, normal, fàcil, si has d'anar a Camp de Tarragona, potser no massa, però bé, AVE Madrid-Sevilla, la Expo de Sevilla, Expo 92, Jocs Olímpics, clar, sí, sí. Barcelona 92, mira que no t'he buscat els Manolos, ja podria haver posat aquest All My Loving. Però què més coses? La primera Champions League del Barça a Wembley, que moltíssima gent recordarà aquell partit, eh? Jo vaig ser a Wembley, doncs sí. Què més? Indurain va guanyar el segon Tour de França de la seva història i aquí molta cosa esportiva, però per exemple també es va aprovar la lliure circulació de treballadors a Europa, va néixer la Comunitat Econòmica Europea, que avui ja ni existeix, ara som una altra cosa, però bé. I a nivell internacional Bill Clinton guanyava les eleccions a president dels Estats Units, a Bush pare, en aquest cas. Parlàvem l'any 1991, Juanjo, de REM, de Losing My Religion, no? Que es va convertir en una icona. Anem ara, en aquest cas, a un altre grup, també icona, i una cançó, bé, no sé quin seria el superlatiu d'icona, però seria per aquesta, no? Sí, de Nirvana.
Sí, seguríssim.
Aquest Smells Like Teen Spirit, no? Aquest, jo imagino aquest adolescent una mica, no?
Sí.
Com desencantat de la vida, sí. Aquesta cosa, aquest James Dean una mica.
Sí, reivindicatiu, sí, conformista. Però hi havia moltes bandes així d'aquesta època. És una època de grans bandes i de grans concerts. Mm-hmm. Concerts molt, molt importants arreu del món.
I tant. Aquest Nirvana també m'estic imaginant una mica, que és d'aquestes cançons que les posaves i tothom esclatava, no?
Sí, sí.
Això pel que fa a Nirvana, anem a un altre grup que m'has posat aquí al llistat, que també no els deu conèixer ningú, no, aquests que posarem ara, no? Perquè si jo us dic U2, YouTube, què penseu? Quina cançó us ve al cap? Tot i que he de dir que aquesta cançó que has triat, el One, pensava que era anterior, a l'any 92. No, m'ha sorprès, m'encanta. But do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love. Recordo el primer dia que vam posar els YouTube aquí en aquesta secció, ara no sé quin any dels 80 era, però tu em deies, no? Va, quan els vam conèixer, aquella sonoritat nova, aquell eco, no? I parlàvem, sí, els imaginar, sí, gravant allà un castell, no?
Sí,
a Irlanda.
Sí, sí, una església abandonada. Aquí diríem que començava una mica el so americà, perquè es van transformar i tenien molt, un so molt americanitzat. De fet, ells es van instal·lar als Estats Units, mm-hmm, quan van ja tenir tant èxit, i el so va canviar, un so més californià, més... no tenia res a veure amb l'original, allò que parlàvem, aquelles bateries, amb aquells ecos, però bueno, van continuar siguent genials. Vull dir,
no els ha anat malament, no, evidentment, no podem dir que els hagi anat malament a U2, però no sé si tu creus que van perdre una mica d'essència amb el canvi, amb la comercialització,
bueno, sí,
possiblement.
Segurament, doncs, bueno, com passen quasi totes les bandes, hi ha un moment que esclaten comercialment, i llavors, doncs, bueno, es dediquen al gran públic i perden una mica l'essència inicial.
Mm-hmm. Passem dels U2, i d'aquesta cançó també pot ser una mica més lenta, a Arrested Development. Mira. Com ho balles, això?
Això és brick dance.
No m'hi veig.
No. Bueno, aquí es comença tot el tema de les tribus urbanes i tot el moviment del breakdance, el màxim exponent de lo que ara en diuen, doncs, els balls tribals, tot això, els balls urbans. Realment no és un fenomen d'ara, però tot això va néixer dels 80, a finals dels 80, començament dels 90.
Mm-hmm.
Les colles de raperos... bueno, doncs, les batalles que feien entre grups, tot això doncs, és un moviment molt antic, encara que sembli que no escut ara.
Clar, bueno, aquí a nosaltres ens va arribar aquí als 90, però portava ja recorregut fora d'aquí. Clar, és que el que diem, aquí les coses, ara, avui en dia, està tot a un clic, siguis on siguis, no? Quina punta de món siguis.
Sí, és que, curiosament, vam estar als Estats Units fa uns anys i anava amb ànim d'escoltar música nova, diferent, i vaig trobar el Pitbull, i vaig trobar el mateix que d'aquí, i vaig aportar una gran decepció. Estàvem escoltant el mateix que escoltàvem aquí a Europa.
La globalització, no?
Sí, és la part...
Clar, el que tu deies, s'ha perdut aquesta cosa, i a més ho expliques, no?, quan parles de la feina del DJ, no?, potser com el coneixem ara, sinó com el coneixíem fa uns anys, no?, que sempre anava un pas per davant.
Correcte.
Que teníeu la música abans que ningú, no?, aquell tresor, aquell disco que t'arribava, que allò era pràcticament estraperlo, que
sí,
t'arribava
això era contrabando.
No?
Sí. Clar,
ara no, ara és que tens un iTunes i ja està.
A veure, jo, com a anècdota et diria que marxàvem, després d'un cap de setmana, marxàvem un dilluns, anàvem a Perpinyà, pujàvem amb aquells cotxes i aquelles carreteres que hi havia, a Perpinyà, només per comprar música que estava al mercat francès. Al passar els Pirineus ja arribaves allí i allò igual trigava un o dos anys a arribar a Espanya, i era qüestió de mercats. I fèiem tot això per tenir un disco.
Clar.
O sigui que...
Això ja l'any 1992 ja no passava tant, no? Ja era més fàcil accedir a la música, però bé, encara ens falten uns anyets per arribar a tal com estem.
Home,
avui.
Aquí ja hi havia CDs, ja es podien començar a copiar coses.
Ai, sí. La gent que recorda quan es va comprar el primer CD és que ja tens una edat, perquè
correcte.
Ja ara preguntes a una canalla d'ara i diuen CD,
què és un CD?
Què és un caset? Què?
Bueno, però en aquella època ho venien com era l'eina indestructible, que la música no es ratllava mai, que era eterna, i jo no tinc ja quasi de fer, però m'han fet malbé tots.
Exacte, sí, sí. El vinil no.
Els vinils els guardo, els conservo tots,
aquí
tots
està,
funcionen.
Aquí està. Acabem aquest repàs de l'any 1992, musical i per altres aspectes. Per exemple, he de dir que aquell any va néixer, mira, Neymar i Sergi Roberto, molt jovenets tots dos, futbolistes. A nivell musical he trobat un parell de naixements que són totes dues noies Disney, que un dia potser hauríem de parlar del que ha fet Disney per la música també, Selena Gómez i Demi Lovato, que ara ja no són Disney,
sí, no són nenes, ja.
Ara ja no són nenes ni Disney i ara ja fan música més pop, no? Més sí. Són d'aquestes grans artistes dives d'avui en dia del pop que mouen masses i milions de gent. I a nivell cinematogràfic et diré que es van estrenar grans pel·lícules, per exemple, Reservoir Dogs, de Tarantino, Sin Perdón, de Clint Eastwood, El Dràcula, de Bram Stoker, Instinto Básico, atenció, aquí també tenim, seqüència musical important, Instinto Básico, i Algunos Hombres Buenos. Per tant, bon any, també, bona acollita també pel cinema.
Sí.
Has triat per tancar aquest any 92, Juanjo, una cançó que m'encanta, a més és divendres, i ells diuen Friday I'm in Love, o sigui, també m'encanten els divendres, ens agraden molt, sobretot perquè vens tu.
Perfecte.
Watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. The Cure,
Sí, bueno, ja et vaig dir fa uns programes que és el CD que no falta mai al meu cotxe.
Sí, és veritat. Jo vaig explicar el meu trauma amb aquell videoclip de Cure i les aranyes.
Correcte.
Molt bé, doncs amb ells tanquem amb el Friday I'm in Love, l'any 1992. Esperem les opinions també de l'audiència sobre la música d'aquell any. Què ballàveu vosaltres? Doncs 977-32-60-50 o al Twitter @elmatitarragona. Juan Jodena, un plaer. T'espero l'any 1993.
Allí estarem.
Vagi bé. Tanquem programa com l'hem començat amb la veu de Leonard Cohen, que ens ha deixat avui als 82 anys. Amb ell posem el punt i final a aquesta setmana del Matí a Tarragona. Ha estat un plaer haver-los acompanyat una setmana més. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Ens retrobem dilluns a les 12:20. Que tinguin molt bon cap de setmana.
Maybe there's a God above. As for me, all I ever seem to learn from love is...
93.5 FM, Cope Tarragona.